Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius, una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el 2018 amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Bill Davis, i Pavarotti, i Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys. I així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2018 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2018 amb la música de Ràdio Estel.
La vida és una meravella incontrolable.
Ricard Creus. Ahir, l'amor i avui encara. 2010.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
A Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la 16a emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. De dir que, en efecte, amb aquesta ferma i persistent unitat revestida de formes tan mòbils, aquella nena, com sa mare ho comprovava ja, no sense terror, no semblava adaptar-se al nostre món ni a les seves condicions normals de vida. Era rebel a tota regla, i s'hauria dit que la infracció que li havia donat origen es perpetuava en l'amalgama estranya i desordenada del seu organisme intel·lectual. Esther només podia explicar-se aquell caos d'instints meravellosos, de rares qualitats, d'eminents aptituds, comparant-la amb l'estat tumultuós de la seva ànima mentre duia al ventre el fruit del crim. Aleshores estava en ella tot revolt, esperit de guerra i de lluita, desesperació salvatge, amarg aclaparament. I aquestes disposicions ella la retrobava astorada en aquella criatura concebuda i nodrida en el si de l'oratge. Les hi trobava endolcides per la claror matinal de la infantesa sempre serena. Però més tard, en desenrotllar-se, no havien de produir a llur torn les mateixes tempestes. L'educació, en el temps de què parlem, era més severa que avui. I per més que Esther, en la solitud en què vivia amb la seva filla única, hagués de decantar-se naturalment cap a la indulgència, hauria volgut millorar, fins mitjançant càstigs, aquella tendra ànima, els immortals destins de la qual li estaven confiats. Però se sentia impotent per aquesta tasca. Severa o somrient, la seva fesomia no tenia autoritat. Sols per un instant, la força dominava la resistència oposada als benèvols consells, a les amenaces no escoltades. Des de la infància de Perla, sa mare havia après a conèixer-li una certa mirada que li advertia que totes les paraules, tots els precs i tots els consells eren inútils. Aquella mirada, animada per una expressió intel·ligent, enigmàtica, de vegades perversa, coincidia amb una sobtada eflorescència de facultats, amb un esclat d'idees i de llenguatge tan singular en una criatura, tan espontani, tan imprevist, tan meravellós, que Esther es preguntava si havia portat al món un ésser humà. Perla li apareixia aviat, en aquests moments, com un diabló alat, que després d'haver jugat una estona per entre les tosques parets de la pobra cabana, volava cap al cel amb un mig somriure mofeta. Quan li venia aquest pensament, la pobra mare, empesa per una força irresistible, es posava a córrer darrere la sílfida riallera del petit follet invariablement fugitiu, fins que l'agafava, estrenyent-la contra el seu pit i cobrint-la de petons, menys per a expansionar el seu amor que per comprovar si Perla era realment un ésser de carn i ossos, no de vapors impalpables, no de flama sense substància. Més, Perla, un cop agafada, encara reia més de gust i amb un riure tan estrany que sa mare quedava corpresa per nous i terribles dubtes. Aquests dubtes li feren vessar llàgrimes molt sovint. Podia succeir aleshores, car tot depenia de l'hora i de l'atzar, que Perla, enarcant les celles, clogués el seu petit puny, contraient els trets infantívols del rostre i donant-los una expressió del més clar malcontentament. Altres vegades, redoblava les riallades i se l'hauria pres per un ésser abstracte, incapaç de sentir, de comprendre cap pena. Més rarament, succeïa que queia en una mena de desesperació convulsiva, barrejant els sanglots alguns mots trencats, en els quals es pintava el seu afecte i semblava voler provar que ella també tenia un cor, llançant-lo a trossos als peus de la seva mare. Però no calia fiar-se'n pas d'aquests tràngols del sentiment. De la mateixa manera que venien, se n'anaven, sobtats i apaivagats ben prompte. Esther meditava sobre tots aquests símptomes i no sabia què pensar-ne. Revolt, esperit de guerra i de lluita, desesperació salvatge, amarg aclaparament. I aquestes disposicions, ella la retrobava astorada en aquella criatura concebuda i nodrida en el si de l'oratge. Una criatura concebuda i nodrida en el si de l'oratge. L'oratge, un vent. L'oratge, tot el contrari de la calma. L'oratge indicant una concepció, la d'aquesta filla, la de Perla, una concepció amb circumstàncies problemàtiques. De fet, en aquesta obra, Perla és fruit d'un amor adúlter i ocult. I aquest és el tema que traspua tota l'obra. La valoració que d'això en fa la protagonista, la valoració que d'això en fa el protagonista i tot l'entorn, i també la filla, Perla. La societat i la forma com entoma aquesta realitat. En aquesta frase, però, l'autora o autor d'avui es fixa en aquesta relació que per molts dels oients doncs, us serà molt familiar entre posar en relació la vivència íntima, profunda, emocional d'una mare durant l'embaràs i algunes de les característiques de la seva filla o del seu fill. Sobretot en el sentit que indica la frase d'avui, que és doncs, un embaràs en el qual predomina aquesta preocupació, o més que preocupació, que es tracta d'un estat emocional, d'una agitació màxima. Doncs que això correlacioni, no necessàriament, com hem vist en el text, amb quelcom negatiu, que seria doncs, una criatura especialment intranquil·la, temorenca, sinó que, com veiem, l'autora o l'autor són promptes a fer notar aquesta vivesa i aquesta, fins i tot en el cas que ens ocupa, intel·ligència extraordinària, aquest caràcter sorprenent, de tot menys un caràcter plàcid. És una cosa simplement de prejudici o de fins i tot superstició popular intentar posar massa en lligam o en continuïtat aquestes reaccions emocionals dels fills amb la vivència de les mares durant l'embaràs? Bé, avui en dia sabem que hi ha una base clara biològica per això. I aquesta base clara biològica té a veure amb el fet que el fetus en gestació, des dels primers estadis, des del mateix cigot, aquest òvul fecundat que s'implanta a la cavitat uterina, està sotmès a la influència de les hormones maternes. Des del moment en què en aquesta vida en formació hi ha un reg sanguini, és un reg sanguini que, com sabem, està en continuïtat amb la barrera placentària, en continuïtat en comunicació amb aquest reg sanguini matern. I sabem també que les hormones maternes travessen la barrera placentària. Amb la qual cosa, aquest estat emocional de la mare és clar que afectarà els teixits en formació en la mesura que aquests teixits és possible que siguin afectats per aquestes hormones. I quan hi comença a haver un cor rudimentari en formació, doncs aquest cor s'accelerarà quan la mare tingui adrenalina circulant per les venes i quan hi comenci a haver un teixit que és capaç de respondre a les hormones del plaer o les endorfines, les hormones del benestar, doncs igualment, si aquestes són les que dominen durant l'embaràs, aquests teixits tindran el tipus de resposta que també experimenten en la persona adulta. Per exemple, el teixit muscular es relaxarà quan circuli per als seus teixits aquesta hormona endorfina. Però això no és tot. Aquestes hormones circulants tenen una peculiaritat i és que hi ha un estímul sonor que aquest ésser en formació rep i en el qual respon, que coincideix i varia en funció d'aquestes hormones. I aquest estímul sonor és clar que és la veu materna. Diversos estudis ens demostren avui en dia que aquesta veu materna és reconeguda per als infants nounats abans que l'hagin pogut sentir extrauterinament i, per tant, que aprenen a reconèixer-la ja dins de la matriu, dins de l'úter. Doncs bé, com deia, la coincidència és que
aquestes o la circumstància és que coincideix, òbviament, quan la veu materna està emetent una, diríem, so tens, vol dir que la mare està tensa, això és impossible que ho faci la veu materna, a no ser que tingui circulant aquestes hormones, diríem, l'adrenalina o hormones de l'estrès. Igualment, és impossible que la mare emeti doncs, una emissió de veu calmosa i relaxada si no té aquestes hormones del benestar circulant pel seu torrent sanguini. Per tant, des del mateix moment de la concepció, tenim aquesta vida en formació que està exposada simultàniament a un estímul hormonal que es correspondrà amb allò més íntim que jo tinc, que són les meves sensacions corporals internes, que ningú les coneix sinó jo mateixa. Doncs bé, aquestes sensacions corporals internes que formen part de la meva identitat i de la meva corporeïtat i del sentit que jo sóc un ésser separat dels altres, aquestes les començo a experimentar en relació amb un altre, en relació directa amb aquesta mare i més que en relació, quan començo la meva vida, és en dependència. Per tant, quan aquesta veu mostra els signes de tensió, els meus teixits es tensen. Per què? Que és que jo ho entenc quan estic dintre l'úter de la mare, que sóc el seu fill o la seva filla i que la mare està tensa i per tant em poso jo tensa? No, no és un fenomen psicològic. És impossible concebre-ho amb un ésser en formació. No és un fenomen mediat pel pensament, és un fenomen directe que es produeix per aquest compartir el torrent sanguini. Igualment, quan la mare està relaxada i feliç, aquesta felicitat de la mare va unida amb que jo percebi la seva veu amb unes cadències relaxades i jo em relaxi. Per què? Que ho sé, que la meva mare està contenta? No. Però el meu cos es relaxa quan el seu es relaxa. No és d'estranyar, per tant, que a la vida ja extrauterina, quan s'ha tallat el cordó umbilical i, per tant, ja no tinc aquest torrent sanguini compartit amb la mare, la veu materna tensa pugui tenir un efecte de tensar el meu cos molt superior, infinitament superior, de fet, de tot un altre caràcter qualitatiu diferent del de qualsevol altra veu. No hi comparteixo les hormones, però he passat 9 mesos aprenent a reaccionar-hi, aprenent que aquesta veu tensa em provoca una tensió muscular. Igualment, la seva veu feliç o relaxada té la capacitat de causar en mi, més enllà de la mediació mental, és una, diríem, experiència absolutament preverbal, encara que està mediada per aquesta veu materna, a la veu relaxada de la mare, a la vida extrauterina i fins i tot fins a la vida adulta, encara que no comparteixi amb ella les hormones ni el torrent sanguini, té aquesta capacitat de causar aquest efecte fisiològic. Hauria volgut millorar, fins mitjançant càstigs, aquella tendra ànima, els immortals destins de la qual li estaven confiats, però se sentia impotent per aquesta tasca. L'Esther, la mare de Perla, se sent impotent per castigar-la, se sent impotent per reaccionar en aquesta nena tan viva i per a ella tan desconcertant, d'una forma que pugui conferir una orientació d'acord amb la comprensió d'allò que és millor que té la mare, orientar aquesta criatura, doncs educar-la en el sentit potser més senzill o immediat que pugui tenir aquesta paraula. La necessitat i la dificultat de posar límits. En què consisteix aquesta educació? De quina manera la comprensió dels millors pedagogs, de quina manera es fa sorgir d'aquella criatura tot el seu potencial? perquè ja entenem que l'educació no pot consistir en modelar aquesta criatura o aquests nens i nenes d'acord amb un patró per a tots igual i definit per vés a saber qui, en funció de vés a saber quins criteris. Però fins i tot quan comprenem que l'educació ha de consistir en copsar, en deixar-se, en escoltar, en obrir-se a que aquesta criatura es manifesti i en ajudar-la a fer-ho, fins i tot aquest entendre que el seu potencial ens ha d'anar sent revelat i que el podem només ajudar a aparèixer i no de cap manera a conformar-lo als propis desitjos o expectatives, fins i tot aleshores aquesta pregunta del límit encara roman. No és pas la millor manera d'estimar anar sempre a la banda o donar sempre la raó. Aquesta sinceritat, que és essencial per les relacions, també entre persones adultes, no ha de ser també allò que ens guiï en la relació amb els infants. Fins que l'agafava estrenyent-la contra el seu pit i cobrint-la de petons, menys per expansionar el seu amor que per a comprovar si Perla era realment un ésser de carn i ossos, no de vapors impalpables, no de flama sense substància. La sorpresa de veure com aquesta carn de la teva carn i os del teu os, aquesta filla, aquest fill, és inabastable. Aquesta filla o aquest fill no pot conformar-se en aquestes expectatives, però fins i tot sembla quedar més enllà de l'abast de comprendre què o qui és en essència. Aquesta dificultat que expressa bellament Khalil Gibran en un dels poemes més coneguts que pertanyen al seu recull El Profeta i que diu així: els teus fills no són els teus fills, són fills i filles de la vida, de l'erosa de si mateixa. No venen de tu, sinó a través teu, i encara que siguin amb tu, no et pertanyen. Pots donar-los el teu amor, però no els teus pensaments, ja que ells tenen els seus propis pensaments. Pots aixoplugar els seus cossos, però no les seves ànimes, perquè elles viuen a la casa del demà, que tu no pots visitar ni tan sols en somnis. Pots esforçar-te en ser com ells, però no procuris fer-los semblants a tu, perquè la vida no fa marxa enrere, ni s'entretén en l'ahir. Tu ets l'arc del qual els teus fills, com fletxes vives, són llançats. Deixa que la inclinació de la teva mà d'arquer sigui per a la felicitat. Però no calia fiar-se'n pas d'aquests tràngols del sentiment. De la mateixa manera que venien, se n'anaven, sobtats, apaivagats ben prompte. Tràngols passatgers i, per tant, poc autèntics? És un signe de l'autenticitat dels sentiments, el fet que perdurin? El fet que perdurin tant, que fins i tot puguem dir que s'estanquen? Són aquests sentiments que al cap de 10 anys, al cap de 20 anys, encara són en la mateixa forma, de la mateixa manera, els més autèntics, els més profuns, els més vius? O bé són aquests sentiments estancats, de fet, una mostra de la seva manca de vitalitat? Una mostra que, en realitat, no són sentiments vius, sinó potser sentiments que reflecteixen, que fan una reflexió en el sentit que, en realitat, potser pertanyen a una altra experiència. Potser no troben la sortida cap a la consciència directa d'expressar-se com allò que són. Potser, de vegades passa això, on plora més la mort d'un animal de companyia, i amb tot el respecte per la intensitat dels sentiments que aquests animals poden despertar, però potser el plora més que la mort d'un familiar molt pròxim, fins i tot del propi pare o la pròpia mare. El món emocional, en la seva complexitat, ens permet entrellocar que, de fet, l'estancament dels sentiments versus la fluïdesa que mostra Perla en el fragment d'avui i que tots coneixem dels nens capaços de plorar amb un sentiment màxim i de riure amb també un sentiment màxim al cap de mig segon, no és això un signe, de fet, de bona salut emocional? El fragment d'avui es correspon a l'obra La lletra escarlata, de l'autor nord-americà Nathaniel Hawthorne. Hawthorne va viure 60 anys, va escriure la seva obra més coneguda i també portada al cinema més d'una vegada, La lletra escarlata, quan en tenia 46. Això era l'any 1850. Hawthorne reflecteix, col·loca la seva obra un segle abans, la situa un segle abans, i reflecteix de forma eminentment crítica l'ambient del puritanisme de Nova Anglaterra. De fet, Hawthorne, l'autor, va tenir un avantpassat que va ser jutge durant la famosa caça de bruixes de Salem, i de fet sembla que va ser l'únic que no es va penedir d'haver condemnat a mort en aquestes dones. De fet, Hawthorne es va afegir la doble V baixa que trobem en el seu nom, se la va afegir en el cognom precisament per desassociar-se, per desidentificar-se d'aquests avantpassats puritans. A La lletra escarlata, la protagonista, resulta ser una dona d'un coratge i d'una enteresa i d'una fortalesa extraordinària, sobretot en comparació amb el personatge masculí. Hawthorne s'havia quedat orfe de pare quan tenia 4 anys i va estar tota la vida fascinat amb una relació estreta i molt afectuosa amb la seva mare, també després amb la seva dona, amb la qual va tenir un matrimoni, sembla, especialment feliç i compenetrat. El fragment d'avui l'hem escoltat en la traducció feta l'any 1910 per Antoni Rovira i Virgili. Això és tot per avui. Fins dimecres vinent i que tingueu molt bona nit i una molt bona setmana.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.